Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora sortirà avui el sol?
Quan falti 2 minuts per 8:15.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, què tal?
Molt bé, Roger.
Això és la Terra es plana, aquest espai de ciència, de física, de química que fem cada diumenge a l'hora que surt el sol, i avui farem una petita excepció, Joan Anton.
Sí, perquè
no mirarem cap al cel.
No, és que el planeta està estornudant, i quan ho fa...
Tu diràs, no només políticament, que també.
Que també.
Sinó també a nivell natural, no?
Mm-hmm.
Avui passarem per la Palma, a les Illes Canàries, després que fa uns dies, ja ho sabeu de sobres, ha entrat en erupció el volcà Cumbre Vieja, una erupció que ens està deixant realment imatges espectaculars, Joan Anton.
Sempre ho són. S'ha de pensar que hi ha gent que perd propietats, i això sempre ho hem de tenir en compte, però sí que els espectacles de la natura sempre són espectaculars.
Avui amb el Joan Anton Català deixarem de banda l'astronomia per fixar-nos en la geologia. Avui, els volcans. Mira, ja tenim aquí una en erupció, Joan Anton.
Sí, ja ho escolto, ja.
És que és magnètic, el so.
Sí, ja, sí, sí, és claríssim, perquè a més, com veuràs, és material de dins, que és molt metàl·lic.
Què és un volcà?
Doncs mira, al final és una estructura geològica per on, que es produeix a la superfície, per on surt el magma, que després explicarem què és exactament el magma, perquè hi ha molta gent que ho confon amb la lava i no és exactament. El magma, de fet, és una mescla de roques foses, també hi ha gasos dissolts, tot això està molt calent per l'escalfor que puja de l'interior de la Terra, i aquestes corrents ascendents de material és que al final acaben trencant per algun lloc, surten, i això és el que és un volcà. La imatge típica que tots tenim és d'una forma d'una muntanya cònica on s'ha escapçat per dalt, però t'haig de dir que no tots els volcans són així.
Entenc que n'hi ha diferents tipus de volcans.
Clar, és el que dèiem ara, hi ha la forma aquesta típica que tots veiem, que està escapçada, n'hi ha que no, encara no han format aquests grans cons. Normalment aquests grans cons es formen després de diverses erupcions on es va acumulant el material, les cendres i el material, i això va creixent en forma d'aquests cons, però com et deia, no tots són així.
El Cumbre Vieja de quin és?
S'anomenen de fissura, i això són com grans esquerdes que es produeixen, i cada una de les... De fet, les esquerdes poden anar alineades, de fet, van alineades habitualment, se'n produeixen més d'una i van com en línia recta o seguint una certa estructura, és per on ha trencat la pressió del magma, i en aquestes esquerdes per on es produeix aquesta sortida del magma.
Una cosa és el magma i l'altra cosa és la lava. A veure, diferències.
Sí, el magma normalment és la paraula que s'utilitza per quan la cosa està encara sota terra, i això és una mescla de roques foses, de gasos, bàsicament. Quan surt a la superfície és quan podem canviar-li el nom, i la lava és el nom que utilitzem per la part més fluida, aquesta de roques foses, que fa aquestes llengües que no anem colades, que baixa, com els que estem veient a la Palma, però com et deia, també hi ha gasos, també hi ha pedres o petits projectils que se'n van, que s'alliberen i que se'n van a gran alçada i a gran altura i després tornen a caure.
I evidentment és perillosíssim.
I això és perillosíssim, les famoses bombes que s'anomenen, que n'hi ha de diverses mides, eh? Hi ha les cendres, hi ha pedres que són d'una mida ja perillosa, i això és el que s'ha de tenir molta cura, amb aquestes cendres i amb aquestes bombes que cauen. Tot això, com veus, quan era sota terra, li deien magma, a la que surt, lava és la part fluida, més gasos, més aquests projectils que cauen.
A quina temperatura està aquesta lava?
La lava pot estar fins a uns 1.100, 1.200 graus, però varia molt, perquè a més a la mateixa lava la superfície es refreda més ràpidament que l'interior d'aquesta colada, i per tant la lava, fins i tot la mateixa llengua, pot tenir diferents temperatures depenent d'on la mesuris.
Si varia vol dir que n'hi ha diferents tipus de lava,
sí,
no?
Sí, i això ve determinat pel material. El material rocós, que s'ha fos, en funció del contingut de minerals, de com és aquell material, hi ha diferents tipus de lava. Algunes són més fluides, les altres són més viscoses. Això fa que també, quan es propaguen, quan les colades baixen, ocupin més o menys terreny en funció de com de viscoses o com de líquides siguin, i això depèn del material del qual han estat formades.
Escolta'm, com de ràpid avança normalment aquesta lava? Perquè això ha estat motiu de discussió també aquests dies, amb si arribava al mar, no arribava al mar,
sí.
No s'han posat d'acord, primer van dir que sí, després van anar dient que no.
Molt lent. De fet, hi ha pel·lis, jo recordo quan era petit, ara potser ja no n'hi ha d'aquestes, on es veien rius de lava d'aquells que baixen ràpidament. No, de fet, els rius de lava, les colades, baixen molt lentament, en metres per quilòmetre. Ara, els últims dies estava baixant molt lentament, a 7 o fins a algun punt a 3 metres per hora, i altres, quan ha baixat més ràpid, ha baixat uns quants centenars de metres per hora. Per tant, una persona a peu pot perfectament separar-se i protegir-se d'aquestes colades de lava. Si mors amb l'erupció del volcà, no serà segurament perquè et caigui un riu de lava o et passi un riu de lava per sobre, sinó et moriràs per intoxicacions, et moriràs per esquerdes, et moriràs per la caiguda de projectils, però no pas per la lava, que avança molt lentament. Puc donar fe de que això sigui així, Roger, perquè vaig viure una de les erupcions del Kilauea a Hawaii amb la meva família, i vam estar...
De casualitat?
No, vam anar a veure-la perquè és un volcà que fa molts anys que està actiu, i amb precaució pots acostar-te fins a una determinada distància, i vam veure les colades de lava, vam estar a tocar a metres d'elles, i et puc dir que avancen lentíssimament.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui a la Terra es Plana, aprenent coses sobre els volcans amb el Joan Anton Català. Joan Anton, per entendre d'on surten els volcans, hem d'explicar primer d'on surt el magma i què és la tectònica de plaques, no? Comencem pel magma, va.
Va, doncs agafem la Terra i la dividim, fem un tall a la Terra i veurem que el centre de la Terra, ja sabem, té un nucli metàl·lic, bàsicament això són components com el ferro i el níquel, que estan en estat semifós. Això genera molta escalfor. De fet, el nucli de Terra està molt, molt, molt calent. Aquesta escalfor puja amb columnes verticals que ascendeix aquest escalfor i escalfa la següent part de la Terra, que és el mantell, que és una part immensa de material rocós que hi ha fins a l'escorça, fins a la superfície. I aquest mantell, com et dic, pateix aquestes pujades de corrents calentes de material i a la vegada de baixada de material fred. Això són la famosa convecció, és el mateix que passa en una olla. Quan l'escalfes, que hi ha aigua calent de sota que puja i l'aigua que hi ha per sobre, fred, baixa i fa aquestes circulacions, això és el que passa en el mantell. Doncs bé, la part superior del mantell, que també està molt calenta, de vegades es pot escalfar fins al punt de que les roques es fonen i allà es produeix el magma. Fixa't que hi ha gent que pensa que el magma, la gent diu, la lava ve del centre de la Terra, el magma ve del centre de la Terra. No exactament. El que ve del centre de la Terra és l'escalfor, però el magma es produeix al mantell, la part aquesta que està justament per sota de l'escorça, de la superfície.
La tectònica de plaques?
És fonamental, perquè, clar, el nostre planeta, la tectònica de plaques, bàsicament és el gran generador de pràcticament tots els fenòmens que veiem geològics. Això són terratrèmols, la pujada de muntanyes i fins i tot també els volcans. Hem d'imaginar que la Terra és un trencadís, és a dir, que la superfície de la Terra està trencada en enormes plaques, que són les plaques tectòniques. Aquestes plaques suren, es poden desplaçar, es poden moure per sobre d'una part del mantell que està fluida. En realitat, les plaques tenen una part d'escorça i una part de mantell. En això li donem litosfera. Litosfera seria com la pell de la Terra. Doncs això és el que està trencat i sura per damunt del mantell, que està calent, com et deia abans, pugen corrents ascendents calentes que fan que el mantell es mostri una mica com en estat fluid. Això fa que surin aquestes plaques i que xoquin o se separin. Doncs bé, a les costures de la Terra, allà on aquestes plaques xoquen o allà on aquestes plaques se separen, és on es produeixen pràcticament tots, o quasi tots, els fenòmens que tenim geològics espectaculars, com et deia, pujades serralades, terratrèmols i volcans.
Escolta'm, i què passa? Quin és el problema amb aquestes plaques perquè finalment es generi un volcà?
Clar, ara imaginem dues d'aquestes enormes plaques que col·lisionen, que xoquen, i acumulen pressió. El que fan aquestes plaques, quan es toquen, estan acumulant pressió, i aquesta pressió hi ha un moment que s'ha d'alliberar. Això normalment s'allibera en forma de terratrèmols, són grans zones de la Terra, per exemple, on veiem que hi ha aquestes plaques, perquè si ens fixem on es produeixen els grans terratrèmols de la Terra, veurem que pràcticament segueixen aquestes costures, segueixen unes formes molt clarament definides. I a més, quan xoquen aquesta pressió, a més d'alliberar-se com a terratrèmols, el que fa és que s'escalfi el material de sota, el mantell. I això és el que fa que allà s'acumuli el magma, s'acumulin aquestes grans quantitats, bosses de material fosc, que és el que al final trobarà la sortida en forma de volcà per algun lloc. També hi ha les plaques que se separen, que s'anomenen les divergents. Ara dèiem les convergents, que són les que xoquen, però hi ha les que s'estan separant. Aquestes també és fàcil de veure, perquè al separar-se donen pas a que hi hagi material del mantell que pugi, perquè no hi ha res que impedeix que pugi perquè les plaques estan separant. I allà també és on es produeixen aquests grans sorgiments que poden donar lloc als volcans. Hi ha una zona molt clara, que és el cinturó de foc, que si es veu en un mapa d'aquests que hi ha on et senyalen on hi ha els terratrèmols i els volcans, que és un gran cercle que va des d'Oceania i Nova Zelanda fins a la costa oest dels Estats Units i d'Amèrica, Califòrnia inclosa, on hi ha la falla de Sant Andrés, per exemple, que provoca els grans terratrèmols històrics de San Francisco. Doncs tot això és on estan col·lisionant diverses plaques, la placa del Pacífic, la placa del Pacífic en altres plaques. Doncs mira, el 75% dels volcans actius del món i el 90% dels terratrèmols de tot el planeta es produeixen dins d'aquest gran cinturó de foc, que és on estan col·lisionant aquestes grans plaques.
Els volcans poden estar actius, com el de Palma, adormits o extints. Suposo que adormits vol dir que en qualsevol moment es poden despertar, no?
Sí, però mira, saps què passa? Que els humans, ja ho hem explicat altres coses, parlant de diferents coses, intentem classificar la natura. Clem classes, famílies, grups... La natura no té per què ser classificada.
Els de la Garrotxa, per exemple, estan extints o estan adormits?
Clar, aquí està la cosa. Llavors, el que és un volcà actiu, tenim clar el que és. El que és un volcà adormit i extint, doncs mira, no ho tenim clar. I fixa-t'hi, a l'actiu podríem dir que ho tenim clar perquè és que en aquest moment el de la Palma és actiu, ja, però fixa-t'hi. La definició clàssica del que és actiu és que durant la nostra història humana aquell volcà ha patit alguna erupció. Clar, què vol dir durant la nostra història humana? La història europea, dels europeus, que tenim registres fins no sé quan, la dels xinesos, que encara segurament tenen molt més registres, la dels pobles d'Oceania, que en tenen menys de registres documentats, què vol dir? El que et vull dir és que no tenim unes definicions clares en geologia, les he buscades i no les he trobat, unes definicions clares, allò radicals, de blanc o negre, de 0 o 1, del que és un volcà actiu, ens podem imaginar que és el que amb la història passada ha tingut alguna erupció, adormit o extint. Aquell que anomenem extint és el que pensem que s'ha acabat, que la Terra ha tancat aquesta sortida, aquesta escletxa per on hi havia el magma. Però és que, torno a dir, són definicions absolutament des d'un punt de vista humà.
El que passa és que quan es desperten, quan estan actius, que és quan entren en erupció, aquestes erupcions són desiguals, no? Sempre.
Sí, depèn del material, depèn del tipus de lloc per on surten, i aquí també es categoritzen en diferents classes o categories aquestes explosions o aquestes erupcions. N'hi ha les que s'anomenen, per exemple, n'anomenaré alguna, la hawaiana, és un tipus d'erupció, que és aquesta que vaig anar a veure al Kilauea, a Hawaii, que bàsicament es caracteritzen per emissions molt fluides de magma, sense gaires explosions. És a dir, el volcà va fent la viu-viu, va fent i va traient material. Però, per exemple, el que hi ha a la Palma són erupcions del tipus trombolià, que estrombolià vol dir que es produeixen explosions, i de fet aquests dies s'han anat en augment, s'escolten perfectament amb els enregistraments que hi ha, i aquestes explosions es produeixen per l'acumulació de gasos en bosses que s'allibera de sobte aquests gasos mentre està anant l'erupció i produeixen aquests sons. I després hi ha unes molt temudes, que s'anomenen les plinianes, o també vesuvianes, en honor al Vesuvi, i són de caràcter absolutament explosiu. Poden elevar enormes columnes de material a més de 25 quilòmetres d'altura. I això el que fa és que aquest tipus de volcà que ara estic parlant és el que tingui efecte en el clima mundial, fins i tot, quan es produeixen. I, al final, el volcà es pot arribar a col·lapsar. Un exemple claríssim és el Mont Saint Helena dels Estats Units, que l'any 1980 va col·lapsar de sorpresa en una erupció enorme que va provocar 57 morts, molts dels quals eren científics que estaven estudiant a quilòmetres de distància el volcà.
Va, anem una mica a l'actualitat, sí, centrem-nos també en aquestes Illes Canàries, que parlem molt de la Palma, però són d'origen volcànic, perquè Lanzarote és un volcà tota l'illa, pràcticament, no?
Totes elles ho són. Les Canàries, igual que Hawaii i una altra, de nou, no? Són illes absolutament volcàniques. Vol dir que van néixer a partir de l'acció del volcanisme submarí que van fer aixecar aquestes illes, que t'haig de dir que són relativament joves, geològicament parlant, entre 10 i 40 milions d'anys. La causa de per què es va acumular aquest magma no està del tot clar, perquè en allà justament no hi ha una fissura que coneguem entre plaques. Les Canàries estan dins de la placa africana. I aquí hi ha diverses hipòtesis, diverses teories de què és el que podria haver produït que allà s'acumulés material, que s'anomena que allà s'hagués produït un punt calent en geologia, que hagués fet que hi hagués aquest sorgiment de volcans. No és una cosa que està que la tinguem clara, però que sí que tenim clar, és que són generades totes aquestes illes per l'acció del vulcanisme.
Per tant, ens ha de sorprendre molt poc el vulcanisme d'aquests dies.
Exacte, és que són unes illes on la Terra ja ens ha demostrat que hi ha fractures, que hi ha punts, però on va haver sorgiment de magma i van generar les illes. Per tant, segueixen sent unes illes d'activitat geològica molt activa. Fixa-t'hi, la darrera erupció, abans que aquesta, Canàries, havia estat de l'any 2011-2012 a l'illa del Hierro, al Tagoro, sí, que va ser una erupció submarina. Això, fixa-t'hi, 2011-2012, no fa res.
El que passa és que sí que l'illa de la Palma és més propensa a les erupcions. Per què?
És l'illa, es creu que és l'illa més jove de totes elles de les Canàries i, per tant, és la que volcànicament més activa encara està. Es tenen registres ja de l'any 1430, justament de la zona aquesta de Cumbre Vieja, on ara hi ha l'erupció activa, amb el que des del segle XV s'han enregistrat 9 erupcions en aquesta illa, 6 d'elles localitzades en aquesta zona de Cumbre Vieja, que ja veus que, per tant, és la part més activa de l'illa més activa de les Canàries. La darrera erupció que es tenia constància en aquesta illa va ser la del Teneguía l'any 1971. Si poguéssim veure l'illa de Palma sense l'oceà, és a dir, traguéssim l'oceà, veuríem que el punt més alt, que Roque de los Muchachos, que per cert és on hi ha el telescopi més gran del món en aquest moment, té 2.400 metres, però si poguéssim treure l'oceà, veuríem que per sota la illa se'n va cap a sota, cap avall, 3.000 metres més. És a dir, vista així, un enorme volcà, la illa de la Palma, no és res més que un enorme volcà que s'aixeca des del fons marí amb 5.400 metres d'altura.
Uh-huh. Sabíem que Cumbre Vieja entraria en erupció perquè els geòlegs monitoritzen de prop totes aquestes illes precisament per aquesta caracteritza que tu explicaves. Vull dir que tampoc els ha vingut de nou del tot, eh?
En absolut. Com et deia, és un lloc on s'ha d'esperar aquest tipus de fenòmens, d'esdeveniments, i ho tenien molt monitoritzat, afortunadament. Des de feia dies sabien que s'apropava l'erupció i hi havia hagut milers, crec que més de 5.000 petits moviments sísmics que indicaven, i a més els mesuraven la profunditat i cada cop es produïen més a la superfície, amb la qual veien claríssimament
que allò petaria en algun moment.
Que petaria, i a més van arribar més o menys a predir aproximadament on seria i s'han equivocat uns 300 metres. Vull dir, no pensis que les capacitats que tenim encara no són perfectes, però déu-n'hi-do.
Què és el que més preocupa ara?
Clar, per una banda tenim les colades de lava, els fluxos aquests que deien de lava, que estan destruint propietats. Això potser és de les coses que en aquest moment més preocupa, perquè hi ha gent que està perdent la casa, el lloc on viu. Després preocupa també les emanacions de gasos. Les emanacions de gasos, abans dèiem el magma, és una barreja de roca fosa i gasos. Doncs part d'aquests gasos són diòxid de sofre, que és un gas molt corrosiu per la respiració. Afortunadament, les emissions s'eleven a milers de quilòmetres. A milers de metres. I això fa que en principi la població no hagi d'allà local, no hagi de patir. Aquestes emanacions, per cert, els vents les han arrossegat cap al nord d'Àfrica i cap al sud d'Europa, però torno a dir, van molt elevades i no s'ha d'esperar d'elles que produeixin cap mena d'efecte a la població.
Hi havia gent aquests dies que proposava apagar el volcà, com si apagar el volcà fos una cosa, sí, no? Com si poguessin venir els bombers i tirar aigua.
Ho vaig veure alguna desafortunada entrevista d'una periodista que ella mateixa rectificant en aquell moment li deia a un geòleg: quines recomanacions doncs per apagar el volcà? No, és que la mare natura quan s'hi posa, eh? I és aquestes coses que ens fan empatitir i ens fan sentir humils davant d'aquesta...
Ni apagar el volcà ni aturar la lava tampoc, no?
No, de fet s'han fet avisos, sé que el Cabildo de la Palma ha fet diversos avisos i Protecció Civil perquè la gent no intenti construir barricades o parets per aturar la lava, simplement perquè la lava no es pot aturar i, a més, és molt perillós apropar-se per fer construccions d'aquestes quan t'està venint la lava, que ve molt lenta, però sí que és veritat que passarà per sobre de tot això. Aquí l'única cosa que es pot fer...
S'ho menja tot, la lava, o no?
Sí, de fet, a l'estar tan calenta, fon, el material que toca, el fon. Sé que s'està intentant en alguns punts refredar la part superficial de la lava, per exemple, els bombers llencen aigua per refredar algunes d'aquestes parts, però poca cosa més s'hi pot fer davant d'aquesta catàstrofe natural.
Uh-huh. Es pot calcular quant temps durarà tot això?
No ho sabem exactament, deia abans, s'ha avançat molt amb el coneixement d'aquestes coses, però no fins al punt que els geòlegs puguin dir, durarà tants dies, però mira, si ens remuntem a dades històriques, les darreres erupcions a Canàries van durar, la del submarí Tagoro va durar 5 mesos, i la del Teneguía, justament a l'illa de la Palma, 3 setmanes. Per tant, normalment no estaríem davant, ja ho estem veient, no estem davant d'una erupció de 2 dies, eh? Estem segurament en una erupció de setmanes o alguns mesos, potser.
Avui amb el Joan Antoni hem fet un viatge a la Terra, però clar, és que els volcans també ens n'has parlat alguna vegada, que hi són al cel, no són una exclusivitat l'activitat del planeta, no?
No, hi ha altres mons del sistema solar que estan geològicament actius i tenen un vulcanisme, a més, molt més bèstia que el que tenim ara. Io, n'havíem parlat, és un infern. Io és un satèl·lit de Júpiter, és el lloc més actiu de tot el sistema solar, amb centenars de volcans actius en un mateix moment, en un moment donat, cada un dels quals és molt més potent que els més grans que el nostre. Venus també és un món actiu i Mart els va tenir en el passat.
Avui un capítol de la Terra es plana dedicat, evidentment, al que està passant també a casa nostra, també a La Palma. Crec que ha valgut la pena deixar el cel per una estona, Joan Anton.
Sí, és que la Terra no deix de ser natura i és el nostre planeta que ens parla.
Què hi passarà aquesta setmana al cel, Joan
Anton? El que ens parlarà ara és el cel i ens diu que continuem tenint Venus molt brillant i baix sobre l'horitzó oest quan es fa fosc i Saturn i Júpiter dominant la primera part del vespre.
Una abraçada ben forta, gràcies,
Joan Anton.
Gràcies, igualment. Fem una pausa i de seguida tornem al suplement.